Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador de cielo y tierra.
Chivo, sí. ¿Estás escuchando
esto? No, sí, sí, tranquilo. No es una veu interior.
Ah, hòstia.
No t'he vist. T'he vist. Però escolta'l.
No m'ha assustat.
Jo, saps què és això? Tu això... Escolta'l.
Dios de Dios. A ver. Luz de luz.
Luz de luz. Luz de luz. Luz de gas. Això no...
Escolta'l detingudament, perquè és important per al programa d'avui.
De la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho.
Més enllà de les creences.
Si parla castellà, deu ser de algo de Déu.
Exactament. O sea, Déu parla castellà, això ho sabem.
Luz de luz. No. Això és un... Luz de gas és una gran discoteca en Barcelona.
En Barcelona, jo, de Joan Laporta era un altre Déu. Posem-nos seriosos. Per què t'he posat això? No? Sí. Tu te preguntaràs.
Jo em preguntaré.
En busca de què? No, jo t'he posat això perquè m'agradaria parlar dels dogmes. Això que has sentit és el credo de l'Església Catòlica, que són tot un seguit de dogmes de l'Església, és a dir, de veritats immutables.
Molt bé.
Que són així perquè són així...
Intangibles.
No? Sí, però immutables, és a dir, que no poden canviar.
Ja veus.
No poden mutar.
Sí,
Són així perquè són la base de l'existència de la pròpia...
Podríem dir que si són intangibles tampoc es poden tocar i no es poden canviar. O què?
Tocar sí que les podràs tocar, però el que no pots és canviar-les.
Home, de fet,
te pots apropar.
De fet, el credo i el Padre Nostre, això ha canviat.
No, compte.
Abans era diferent,
no? Té res que veure. El Pare Nostre, que és una pregària amb el credo, que és una retafila, és una pregària també, però és una retafila de... veritats immutables de l'Església. Un reguitzell. En la meva època, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
Claro,
és el creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. És a dir, de tot allò, de tot el que existís.
Crear lo invisible també
creo
té collons.
Creo en su único hijo, nuestro Señor.
Sí.
Val? És a dir, ne va tindre un.
Sí.
Val? És a dir, i després creo en...
Amb qui?
No m'estàs... Estàs fent-me la traveta.
Vaig a fer-te moltes preguntes.
No, jo no tinc cap veritat absoluta, però l'Església sí que les té. Jo t'ho dic pel següent. Jo crec que avui en dia és una època dogmàtica. Yes. La gent trau... no sé si totes, pot ser vinga algun filòsof i diga, escolta, en totes les èpoques la gent trau la navalla d'Albacete i el dogma pel qual ho es guia en esta vida perquè necessita algun lloc on agafar-se.
Sí, sí, sí.
És veritat que les esglésies, les creences i les religions tenen eixa sèrie de llocs on tu agafar-te per a seguir vivint.
Pensa't un dogma.
Ostres,
del món actual. Al nostre món o al nostre...
Jo crec que és un moment en el que cauen dogmes.
O al nostre podcast.
D'acord.
Solano i tu, parlem per parlar.
No, jo t'hi parlava de dogmes perquè arran de la situació actual mundial jo crec que estan canviant i s'estan trencant dogmes, que és impossible perquè si són immutables no es poden trencar. Per tant, l'Església d'això ne sap molt més i els seus, allò de que l'Esperit Sant va baixar i Maria va tindre fruit d'aquest esperit, un fill no se canvia amb una guerra en Centre Europa, vull dir, això està per damunt de totes les coses.
Jo estic esmolant de molt a gust,
Ja ho sé, i jo no se'n vaig, Vull dir, que tu pensaràs que jo tinc un discurs elaborat. I no, el que tinc són dubtes.
Ja, molt bé. Ahir ja comencem bé. Perquè precisament això és el que no té l'Església. Dubtes.
Exacte. I els dogmes no són dubtes. No. Són indubtables.
Els grans teòlegs. Jo, un expert en teologia en les hores impars dels dies senars.
Senars?
Els grans teòlegs sempre pensen que el que no té dubtes no pot ser un bon creient.
Això diuen.
I, malauradament, en aquesta època i en moltes altres, s'estenen els fanatismes que no tenen cap dubte respecte de res, que agarren aquests dogmes, que els que es van fer segurament eren molt més intel·ligents que els que han vingut després.
Els necessitaven, no?
Perquè van sentar les bases per a crear una cosa que estava incipient i que necessitava atraure les masses d'alguna manera.
Bueno, això són els concilis, no? En el qual se reuneixen els sabuts de l'Església en aquest cas i diuen, escolta, el món ve d'allà i va cap allà. I ahir es decideixen una sèrie de coses. O s'aproven o no dogmes, no tots van ser creats en el mateix concili, sinó que es van discutint al llarg la Immaculada Concepció. De quin concili és? No ho sé, ara, Però vull dir, hi ha coses així que es van aprovant o desaprovant d'acord amb el canvi dels temps.
Estic llegint-me ara un llibre, justament, que és este que està així, que és...
Agafa'l. El tenim així davant amb el mamut.
Una libertat luminosa.
Això és...
De T.C. Boyle.
T.C. Boyle. T.C. Boyle. Ostres, la gent que signa així... Tu signaràs la pròxima novel·la J.Tour?
No, perquè
o és massa curt?
El meu nom ja és una marca, ja. Joan Tour.
Però no, no estàs a temps de posar-te una W? J.W.Tour.
No, no ho necessite. Si fora Joan Francesc Fernández, a lo millor, saps?
J.F.
Fernández, no cal.
No cal.
Bé, estic llegint aquest llibre, Una llibertat lluminosa, en sí. Castellà, Una llibertat lluminosa, de T.C. Boyle, està molt bé. I així hi ha un concepte que és el enceos, el enteogen. I jo em vaig posar... Bueno,
perdó?
Ho explicava un poc i em vaig posar a buscar-ho i tot.
Torna a dir, el Zeus, què vol dir?
Enceos, del grec, tot ve del grec.
Ah, enceos.
Enteogen, que és la creació d'un déu interior. Saps? I va relacionat, perquè en el llibre es planteja, va sobre l'experimentació en l'LSD. Val?
Ah, ja hem tocat mare, un dogma dels anys 60.
L'àcid lisèrgic, que suposa que són una gent que està en Harvard i comença a fer experiments al principi reglats.
Va ser Harvard, la de l'LSD?
No ho sé, este llibre...
O sigui, està en fora l'altra banda?
Crec que no està barat en un fer real, però... Bueno, està, sí. Jo crec que com parla de Skinner, el famós psicòleg, aquell que feia experiments conductistes, no sé si alguna vegada la sentim nomenar.
No, no, jo ara sóc una no, pàgina en blanc.
Bé, doncs, anem per parts. Parla de l'àcid lisèrgic i la influència que té en les persones i arriba a plantejar-se si a través del viatge amb l'àcid un és capaç d'arribar a trobar-se amb Déu, amb la llum, si és l'única manera de trobar l'espiritualitat, si les religions han nascut de dins cap a fora i no de fora cap a dins.
Però això, l'LSD no és només l'LSD, perquè l'ayahuasca, les aventures amb ayahuasca, també porten això, no? A la cerca de Déu.
Ha eixit les religions han eixit de les flipades que es van pegar en el seu moment aquí fora, per exemple.
Hi havia herbes desconegudes pel camp, vols dir? Anaves tastant-les i pam!
No, sempre hi ha hagut, per exemple, n'hi ha un fong en el pa, val, que sintetitzat és el que apareix després en l'LSD, ese fong del pa, quan està sintetitzat, si te'n passaves...
Compte, ara no deixeu la barreta que es passa verdeta i vos la foteu. Igual agarreu unes cagades murcianes ja en lloc d'un viatge estel·lar.
Les visions de Maria Teresa, alguns diuen que podien estar molt...
Maria Teresa és la Mare Teresa?
Com li diuen a...
No, estàs. Maria Teresa no va tindre visions. La Maria Teresa estava en Calcuta.
Maria Teresa de Calcuta no era. No. Era una Teresa molt famosa de la història de l'Església.
Ah, Teresa de Jesús. Teresa. Home, la Teresa d'Àvila.
Molt bé, o si no és d'Àvila, seria del costat.
Eixa.
Tenia viatges, alguns diuen que potser estaven...
Perquè Sant Joan de la Creu, no? Deien que eixa...
El pa, l'home faria el que podria. Vull dir, com pots tu, de dins cap a fora, a través d'un viatge mental...
És a dir...
El LSD el permet aconseguir trencar les barreres que ens posa la vida a nosaltres.
Però tu m'estàs dient...
Tota la consciència que tenim, pum!
Que no hi ha manera de que la cosa siga natural o d'inspiració divina. És a dir, és un punt de vista marxista de la vida, el que tu m'estàs posant damunt la taula. El per què sempre és un fet...
Podria ser.
No hi ha res més enllà, és això? El que m'estàs dient, vull dir, que Santa Teresa, si no era per mitjà d'un pap florit...
Ara l'ha reconeguda, Santa Teresa. És que quan has dit Teresa, no. Santa Teresa.
Santa Teresa, eh? Teresa d'Àvila, Santa Teresa de Jesús.
Jo dic, el que planteja el llibre, que és un pensament, que diu, el LSD el permet aconseguir trencar les barres de la teva consciència, viatjar molt cap a dins per a... conèixer, podríem dir, conèixer-te el teu ego, perquè no tens ninguna barrera. Nosaltres en la vida, la consciència ens posa barreres i a més hem anat aprenent en aquesta vida, som incapaços d'alliberar-nos d'elles per molt que vulguem. El LSD el permet alliberar-te d'elles i si tens un viatge, podríem dir productiu, el permet arribar fins a la llum, que pot ser veure a Déu, pot ser veure alguna il·luminació, pot ser veure altres estats de la matèria, altres flipades que es veuen ahí. Pues pot ser per a mi.
Per exemple, tu ara estàs sota els efectes del Bisolbon, que també té una part d'una sobredosi de codeïna que t'estàs fotent al cos i que te fa també un opiaci, que t'està fent parlar d'això com si tingués, com si fores docte, i realment estàs tan perdut com jo. No, no, està molt bé, està molt... t'estic observant, eh?
Segurament més.
Veus? Així, l'efecte de la codeïna se pot observar en el nostre company J.Tur, està tenint un viatge Jesús, mínim, és a dir, camí pedregós i curt.
Com tu sabràs bé, Ximo, ja que hem estudiat els escrits abans de començar el programa, els apòcrifs, els oficials...
Els evangelis, però això no té res que veure.
En això que es van trobar, parlem de Jesús, de la figura de Jesús, val? En això és que es van trobar allà en les coves,
mort.
Es van trobar uns escrits sí, que es dataven 100 anys com a molt, o 50 després de la mort.
Hi ha molt variats, eh? També es diu que es van comprar de seguida al Vaticà, els que eren més... Tal, perquè, clar, parlen de les seues veritats absolutes, dels seus dogmes.
Les seues merdes.
I potser no ho són tant, no?
Pues això està publicat, no? Això...
Part sí, diu que hi ha manuscrits que no estan publicats, però... quina veritat o mentida hi ha en tot això.
La cosa és que vas llegir això...
Te'ls has llegit?
En arameu. No.
Com era allò de... pregar en arameu és com...
Hòstia, pregar no, en arameu és cagar-te en la mare que va parir, però molt.
Per què deu ser això?
L'únic que recorde del llibre, perquè clar, un quan llista al final se recorda o se recorda, no? Era que en aquella època...
fa 2.000 anys
podríem dir que no s'agrada aquest evangeli respecte als oficials perquè parlava d'un Jesús molt interior, un Jesús que era, tenia un component més elevat de lo que era la religió.
Això és cap al 472 per ahir, que hi ha el concili famós en el qual es diu uns anem a utilitzar-los, uns altres no, els evangelis apòcrifs.
Sí,
no? Però, i diuen, però jo... anem a agafar els quatre de Marc, Lluc, Joan
i Pere.
No, Pere no té, no té evangeli, no. Carlos. Mateu. Val? Estem de... No éreu escolanets, no aneu a la catequesi, que en el meu poble es dia el rebanyito.
Hi ha una carta...
Compte amb el nom, el rebanyito. Eh?
Ai, mare, això em sona mal a mi. Eh?
Un xicotet ramat de corders, de xais, que van...
Que es degollen en pares adults.
Ja estàs posant-li un prejudici sobre això. Sí.
Jo me recordo d'una carta que molt bonica, de que parlen de profunditat del tema de l'Església, que he llegit en algunes bodes. Això ho ha contat així?
No ho sé, però com vas sota els efectes d'una potente droga,
sí,
pots parlar del que et dóna la gana.
Carta...
Era de Sant Pau. Totes les cartes són de Sant Pau. Sant Pau escrivia cartes, servei de correus.
De los aquí a los eficios o a los
Sant Pau, normalment és Sant Pau als no sé què, Sant Pau als no sé quant.
No era Sant Pau, tio.
Però això ja és molt posterior.
Carta de no sé qui, eren dos pobles, vale? I s'enviaven cartes. Per cert, diuen que estan intentant recuperar enviar cartes, ensenyar als xiquets, això és un incís, ho vaig sentir ahir.
Enviar cartes?
Sí, i llavors, clar, diuen que s'ha de posar un segell. El primer que has d'explicar-li a un xiquet que vol enviar una
passa
carta...
La llengua.
És dir, hi ha que posar un segell. Un segell, això, per què?
Això què és?
Per què vols un segell? I tu saps d'on ve això de posar un segell a les cartes?
No.
Pues resulta que n'hi havia un senyor anglès...
Els anglesos, quantes coses.
Va ser allà en Anglaterra.
Sí.
Un parlamentari que estava en una posada, l'home, no sé si va ser en 1700 o 1800, jo què sé. Estava en una posada i de cop per repente arriba el carter de l'època. Carta, mail. A la posadera, no?
Letter.
Això, molt bé, letter. És que menys mal que estàs ahí, tio. Letter.
Sota una pluja
i
fora. No?
Arriba a la posadera, pren letter per la posadera. Val? I la posadera agarra la letter i fa, no la vull. I entonces, per què? Perquè aleshores, quan tu rebies la carta, havies de pagar.
Clar.
Saps?
I si no me la paguen a mi?
Era com revertir sempre, no n'havien segells. Entonces, sempre pagava el que la rebia.
Clar, i pues mira, de qui és? Pam, quédatela. Com ara, no? Les de les multes que dius. No? El carter te diu, la vols o no la vols? Ximo, no la vull.
Sí.
Que corre el temps.
Això és com lo del Vaticà, no? Això no m'ho van comentar en Nàpols. Espera, un altre incís. Torne de seguida a la posadera i anem poquet a poquet.
Molt bé. Posadera de Goldoni.
I d'ahir, encara ens falta posadera. Espera, vaig apuntar.
Això obra la vaig fer en el teatre, també te la puc contar, eh?
Posadera.
La locandiera.
Posadera, espera, anem per pas.
L'ama d'una posada.
Que la gent es torna a la locandiera.
Molt bé.
Posadera de
Goldoni. Sí.
Posadera. Skinner havia dit abans.
Espera, estem apuntant els dos, eh?
Segell.
Posadera de Goldoni.
M'ha perdut ja per la meitat.
La locandiera.
No m'ha perdut.
La d'Anglaterra, no hi havia...
Anava a contar-lo de la posadera i volia contar una cosa enmig i apuntat m'ha perdut, però bé,
val.
No torna a la posadera.
Sí,
l'home que estava allí, val, que era un parlamentari anglès, estava a la posada, jo què sé.
Accepte la carta, que igual és una cosa important per a mi.
Es va sorprendre, veus tu, no tindria res millor que fer, estaria escoltant. i n'hi hauria un escàndol de por allà dins i l'home estava on hauria de parar. I se'n va a la posadera, lady, lady. Més, més, o com fora.
Oh, my lady.
Why? Per què no has agarrat la carta que era per tu? What I la posadera li fa, mira,
tinc... my letter,
diu,
their lady.
Correcte, why are you, what are you refused? I li diu, la posadera li diu, en valencià.
Què?
De la Safor.
No tinc diners.
En valencià la Safor, li diu. Safor. Diu, mira, tinc un acord. El seu nòvio, la que fora.
Sí, el cosa.
Que ell li enviava la carta i en el segell posava unes marques, perquè quan aquell davant, quan la dona el cartell, unes marques que volia dir si estava bé o estava mal, que és el que necessitaven saber en aquell moment. Llavors la dona havia vist la carta, havia vist les marques exteriors i havia dit, està bé. La carta estava buida. Saps? I ella diu, no vaig a pagar per això. Però el Parlament va dir, yeah, això ho han de solucionar, no podem deixar... Ell va anar per un altre costat.
Clar.
Aquell havia fet el seu subterfugi. Però ell va dir, no podem deixar que ninguna carta no arribi a la seva destinació.
Això me dona també, per a comentar-te...
I per això va fer...
Coneixes sí, el Bartleby de Melville?
Yes.
El Bartleby, no?
L'escriviente?
Exacte.
Com dia sempre la frase com era?
I would prefer not
Correcte.
To.
Correcte.
Preferiria que no.
Preferia no.
Preferiria que no, que no. Això matava qualsevol.
Preferia
no,
no tindre que fer-ho.
Doncs això, que vaig a fer-ho en el teatre a París, per això...
Posem
Bartleby.
El pronom.
No, t'ho dic perquè Bartleby el que es dedicava era a tirar al foc les cartes mortes que es deia. Era la seva feina. Les cartes contenien de vegades un anell de pedida, diners, una carta d'amor, algun problema que es podia resoldre mitjançant aquesta carta. I aquestes cartes no tindrien finalment cap destinatari perquè anaven amb la de seva destinació a morir.
Clar.
I Bartleby es dedicava a això. Era la seva feina.
Una feina trista, també.
Ostres.
Però es mirava abans?
No. Simplement tenia el munt i quan s'acumulaven massa cartes d'aquest tipus, anaven directes al foc. A saber, d'aquest foc, els desitjos...
Les coses caurà.
Les coses caurà cremat.
Ximo, ara de 60 anys.
Ostres. Ah. Ens està portant lluny. Recomanem Bartleby, eh?
Sí.
Bartleby és recomanable.
Mira,
de
perquè,
Herman Melville.
Perquè m'hauria d'alçar ara anar a la biblioteca...
I portar-lo.
Trobar-lo
sí.
I portar-lo.
I would prefer not
Però en la
to.
Nostra immensa biblioteca de si el tenim. Ara que has dit això de les cartes, de 60 anys, quan estigui fent el podcast. De 60 anys... No, però
que me posen les dents noves.
Sí, de 200 anys.
Un momentet.
No quedarà la correspondència entre tu i jo, per exemple.
No quedarà, perquè el registre de tot això on estarà?
Ara què serà? Un...
No, però vindrà Iker Casillas. Iker Casillas es diu? Iker Jiménez. Iker Casillas és el porter.
Sí,
calleu, estem, ja, la codeïna m'està afectant.
Ja.
La teua m'està afectant a mi. No, vindrà ell i en unes psicofonies,
sí.
Per exemple, en la cotxera,
yes.
Aconseguirà, posarà així i dirà no se van parlar de coses importants en però, esta cotxera en el seu moment.
Però jo en refe, clar... Sí, notarà.
Una psicofonia.
Sí. Però jo el que vull dir és, per exemple, es publiquen cartes de Voltaire i dius, com qui escrivia aquesta gent, com es parlava?
Voltaire especialment. Tu saps que és l'única persona que s'ha dedicat alguna vegada al teatre que ha fet diners?
Sí.
Voltaire, sí. Saps per què?
Cas únic.
Perquè era el gran tractador immobiliari de París. El tio tenia cases i venia i comprava
Quines,
un animal.
Demos, però
tenim
una
cultura molt, tan vasta.
N'hi ha un molt famós de
Voltaire
que em va agradar molt, tio. N'hi ha un de Voltaire molt famós, un llibre molt...
Càndid?
Sí, que em va
encantar, Càndid de Voltaire.
Pues, què quedarà, Ximo? Deixes cartes d'amor entre les parelles, no? Que, per exemple, me'n vaig a...
Si les troba un Bartleby no quedarà res.
Ara te'n vas a... Jo què sé, imagina que m'ho tenen que anar allí a França, al sud, a replegar la...
La verema.
La verema.
Ostres.
No? I jo què sé, o se'n va...
No estem tan lluny, eh?
Per això, se'n va qui siga. I entonces mos envia... I aquestes cartes d'amor, com el trobe a faltar, estimada o estimat?
Imagina que aquesta carta no arriba mai, Joan. Que hi ha un Bartleby que l'ha cremada pel mig.
Mal parit.
Ara què estàs dient? M'acabaves de dir que,
no
que poden, els xiquets...
No podem pagar
els xiquets van a intentar fer-los entendre que has d'anar a un estanc. Un estanc és aquest lloc on hi ha una bandera espanyola molt gran.
L'estanquera.
L'estanquera, famosa, ve d'ahir. I aleshores... Compre, també el tabaquet, però el tabaquet no, xiquets, només els segells, tabaquet no. Val? I compres un segell que normalment tindrà la cara de Felipito, no? Ara mateix,
sí.
De V Palito.
Igual està per així, el rei ja dic que vindria, l'emèrit ha dit que vindria molt ara.
Però encara hi ha segells del John Charles? O sea, tu no fes col·lecció de segells quan tu eres xicotet? Minerals, clauers i segells.
El meu germà això val?
Sí, val, això. Si està a prop, sí.
El meu germà i el meu cosí.
Tu no.
Jo mirava.
Però era bonic, el dels segells.
Llibres marrons mostosos, en els plàstics.
Sí,
el plàstic
que ara ja està, aquest plàstic ja ha agarrat un color...
Això estava empastrat.
Sí, però el segell era
no
bonic,
no sé, me n'anades dins encara, crec jo.
Doncs,
la quedava impastrada.
El meu germà i jo fèiem col·lecció de segells de clauers, només la feia jo i el dia, això és una inutilitat, fer clauers de Fanta, de Coca-Cola, és una merda de col·lecció, sí. Dic, val, d'acord. Jo feia de minerals i ell feia també de bitllets.
Estem perduts, no pot reconduir ningú el tema, tu?
No, jo crec que ara mateix estem en un carreró sense eixida, estem parlant de dogmes de l'Església, ha eixit Santa Teresa de Jesús,
sí.
Ha eixit l'Esperit Sant com a dogma, els segells d'un senyor anglès que va descobrir com era el franqueig, no que els xiquets ara van a tornar... T'estic fent el repàs i vaig a fer el repàs.
No,
vull dir,
no,
encara que alces la maneta, no te canses.
No cal que el fem, Ximo, dir, que la, no? La gent si arriba fins a si ho acaba d'escoltar.
És una música que podria aprofitar per a un rot i per a un descosit, eh? No?
Sí. Bé, sé dir-te frases que tinc que ser apuntades, val?
Vols dir, per tirar-me en una aixina més
jo
o menys
coses,
llarga.
I si n'alguna que la fa goig, tu dius, anem ahir. No. El camí de l'arruga no canvia. En les pel·lícules americanes sempre anen a la porta de darrere. O quasi sempre.
Sí, clar, està molt bé. Bueno, portes de darrere n'hi ha en totes les cases, no. No, no, en totes les cases no, és veritat. Només en les cases americanes. Les... Per això les pel·lícules europees no funcionen tan bé de ritme, no?
Ja, perquè
falta... no tenen porta de darrere.
Falta la... A mi no? És que la tia em va fer gràcia perquè estava mirant una set, però això ho vaig apuntar, i uno fa, hòstia, d'on està la porta? En castellà, caguen, diu, no, m'ho he dit en anglès. Where is the back door? I li va dir, no n'hi ha. Per què no n'hi ha?
Quina merda de guió és este, no? Va dir ell mateix. Quina merda de guió?
Per què no n'hi ha? Per cert, estic mirant una sèrie. Vols que anem a la recomanació?
Fes el que te doni la gana.
Anem a la recomanació.
O sea, este programa patrocinat per Codeïna?
Anem a la recomanació.
Què vas a recomanar?
A veure, després del lió, ara escoltaràs... És molt bona, esta sèrie.
A veure?
I va el lió.
Mare meu, quin bollit.
Sí.
Qui presenta'm els personatges, per favor.
Es diu Hax. Hax. Crec que ha guanyat algun premi.
Ah!
És sobre...
Ja sé quina és. És eixa estrella de Las Vegas.
Eixa.
Que té... Clar! Val. Que té una guionista pobra, desgraciada, que li la pegui.
Molt bé. Molt bé.
Ha guanyat un munt de premis, aquesta sèrie.
Sí, m'agrada per una cosa, perquè m'agrada per moltes coses, però com a si recomanem pel que recomanem, em va quedar l'atenció perquè el fil argumental inicial, si vols, baixa-ho ja, Carlos, el fil argumental inicial és que una xica jove guionista, que es veu que és molt bona, que ha treballat en pel·lícules i tal, cau en desgràcia per un tuit.
És veritat, és veritat.
En aquest tuit, que després explica un poc en
la cultura de la cancel·lació.
Ahí anava.
Ella
fa un tuit en el que resulta que hi ha que possiblement siga un cas verídic en Estats Units, posaria la mà al foc.
I ens passa a nosaltres, vull dir,
un senador que havia portat el fill a un campament per a que el curaren de ser gay. I entonces
ella... De campaments d'eixos en Estats Units ne deuen haver a cabassos.
I així espera que arribin uns i veurà si en fan...
Que no n'hi ha, ja.
I bé, la qüestió és que ella posa el tuit en el que diu això li se va ocórrer al senador mentre estava mamant-li la no sé qui en el cobre. Bueno, mamant-li
a un policia en el vàter de la gasolinera.
Right,
no?
Una... Bueno, la qüestió és que fa un tuit. Hòstia, m'haig passat un poc de frenar, però no estava dient...
Clar, és un tuit, escolta.
I diu, tio, han buscat 20 anys enrere, això ho vam comentar un dia, i ve la política de cancel·lació. Entonces cau en desgràcia i ha d'anar a treballar en una estrella.
Sí, el seu agent li diu, mira, escolta, l'únic que tinc és això.
Clar.
Ves i intenta millorar aquesta estrella que ja està en decadència, això que fa és... mil anys que està en Las Vegas.
I ella no es veu en aquest nivell de dir, vaig a contar acudits jo, una que fa 40 anys que està. No
I que conta els mateixos acudits de la sabateta rosa de no sé què. Vull dir.
I de sexe en els homes que tenien. Els... I ahí està la gràcia de la sèrie, com combinen, que és una història contada mil vegades, el que diem, però quan es conta bé, es fan els personatges bé, que és dos peixos que no encaixen.
No poden estar
dos
just...
peixos que no encaixen. No,
perquè
la frase,
ella viu... No, però els peixos no encaixen. Vull dir, que està, no està ben portat, però s'entén.
Tu m'has entès?
Sí,
sí, dos morts diferents, que de colpen les juntes, i la interacció que hi ha...
Pomes i bròcoli.
Això és. I la sèrie és boníssima.
No, i a més està la casa de la senyora més major, no? Que és tota un oropel sí, d'aquelles sí. estilo hispano-americà, que està tota plena de barroquisme, i ella, que la pobra, no té on caure's morta, té un apartament correcte. En Los Angeles mig llogat, sí. i no té per a viure i per a res, i però no baixa del burro.
Però
no?
està ben portat pues, perquè...
Els diàlegs són brutals, la sí. sèrie. T'ho dic perquè I jo sí que he vist límit, alguns capítols, i no l'he acabada. Pues està,
jo,
no
tampoc,
temps.
Jo tampoc.
No tinc temps.
Me vaig veure fer una tirada ahir, però parla dels límits de l'humor, jo crec que de manera molt intel·ligent, no? sense caure en llocs comuns, perquè... juga a transgredir-los i anar enrere i anar avant ah. i fa broma.
Què és humor, no? I, sí, què és humor
i, això es veu
i què
molt,
espera el públic?
Això es veu ara molt en les sèries americanes. Trauen molt el tema del gènere.
Entonces,
el fet que el traguen ja vol dir que alguna cosa està canviant. No? Entonces, però moltes vegades juguen amb aquest humor de que si és incomprensible o no, però està sobre la taula. No?
Que a nosaltres també ens passa no? de dir, ostres, de què estem parlant i però, si això és humor o no és humor. Avui ho parlàvem, no?
Però ja estan ahí en aquest debat, saps? I és una sèrie, doncs això, que es diu Hacks.
No, és que m'agrada molt el tema de com inicia. És a dir, per un tuit ets condenada a la leproseria fora de la ciutat, més enllà de les muralles de Jericó.
Ara estem veient també,
per a que
podríem dir,
estigues, no?
I això ara estem en un moment, estem en un moment delicat.
Està
és
passant.
D'arribar al paroxisme quan estan... Hi ha certes coses que jo puc entendre que... Pues, està fent-se pressió sobre Rússia de moltes maneres, perquè òbviament
també ho fem amb el seu els seus artistes.
L'escalada militar seria pues esperem que sigui un escenari que no
que clar, hi ha gent que justifica una mica aquesta cancel·lació dient, és veritat que és una atrocitat, però és una atrocitat en temps de guerra. I per tant, alguna culpa té el poble, i això és molt perillós. Ja. Alguna té culpa té el poble rus quan ha deixat que el sàtrapa de Putin estiga tant de temps ahí. Clar, i dius, que... l'altre dia escoltava per exemple el director de la Filarmònica Txeca, que és rus, cagant-se en Putin, la mare que l'ha parit, i que ell ja va eixir en l'època del mur, vull dir, que ja va eixir de la Unió Soviètica i diu que han canviat un sistema per l'altre però que és el mateix, i al mateix moment Valery Gergiev, que és un home, un director d'orquestra que a mi m'encanta i al qual jo admire profundament la seva manera de dirigir i de fer, director de la Filarmònica de Múnich, que l'han expulsat per no posicionar-se absolutament en contra d'allò. I clar, i sempre està el tema de on queda l'artista en tot això, si s'ha de posicionar o no s'ha de posicionar, si la seva posició social fa que sempre tingues que posicionar-te o deixar que la teva obra parle per tu.
És un tema delicat.
És molt complicat.
Jo crec que a mi el paroxisme arriba, per exemple, que va ser un cas que es va escampar més, que també és el que passa avui en xarxes, una universitat italiana, la Catòlica de Milà, tenien les jornades de Dostoyevsky, s'ajornen, hi ha tot un revolotum per xarxes, volen dir això quina bogeria és,
no podem...
i al final s'han recuperat aixers, i sembla ser que la universitat diu no és que nosaltres vulguérem cancel·lar Dostoyevsky, sinó en previsió de que pugui haver
algun problema,
això és un problema afegit.
Però, o sigui, que sí que és cancel·lar, sí, és censurar.
Però és diferent, val? Però bueno, s'ha recuperat i ja està. Jo crec que ha arribat al paroxisme.
Clar, jo acabo de fer fa poc el Jardí dels Cirerers de Txèhov. I què?
Però com han de prohibir a
Tolstoi.
Això és, no té res a veure una cosa amb l'altra. Ara, per exemple, hi havia un...
Prokofiev.
Sí, no? Sí.
Oh, doig, la llista.
Però no cal que comencem...
El mateix Solzhenitsyn, no? Gulag.
La Gulag és un dels pecats capitals.
Vols que tornem als dogmes? No, però vull dir, ostres, és complicat.
Great.
Estem parlant en hacks, no? Estàvem en hacks.
No cal que es anomenem a tots els russos ara, que n'hi ha molts. Jo simplement dir...
Feia txenda?
Einstein?
Sí, que txenda. Ostres, és...
Revolucionari. Ara vine, parlem d'Einstein, però sí? un incís respecte a l'anterior. Fa poc he sigut un atleta rus, no me'n recordo en quina competició, per a més Inri queda segon, el primer queda a l'Ucrània.
Ostres!
Però bueno, més enllà del fet, no li dona la mà, no felicita ni res, però portava de més el símbol dels militars en el...
La Zeta, esta sí, russa.
La Zeta, esta en la seva. Entonces el van expulsar, i això em pareix evitar que ve, perfectament. Crec que fer apologia del teu país que està envaint un altre no és... Ara, d'ahir, jo no sé si, per exemple, el que diem l'altre dia número 1 del món de tenis, Medvedev, no sé si s'ha postulat o si es postularà, no sé si el deixaran participar o no en esdeveniments esportius.
Crec que no en nom de Rússia, sinó que crec que podran participar Per exemple, crec que Rússia anava al Mundial ara de Qatar. Qatar, que no,
és una
democràcia exemplar.
Sí, sí, sí.
Estem parlant de democràcies exemplars, sí, evidentment. Sí. Qatar, que té un tracte exquisit amb les dones.
Que fan el Mundial.
I amb els treballadors.
Per primera vegada en hivern.
I dona igual, perquè qui paga mana i qui mana, mana com vol.
Sí.
Dos grans, vells, això sí que són dogmes.
Sí, 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 sí,
qui
sí.
paga mana i qui mana,
un
mana com vol.
Un mundial
si el meu vuelo
a 40 graus.
I ja, collons, no ho entenia del tot, però sí, sí.
Bueno, sí, sí, això està
clar. Com ha quedat la cosa. Sí, però al final no sé si podran participar de Soy Russo, però menys. Alguna cosa es posarà en una samarreta que tindrà uns colors determinats, treballarà... No sé,
no sé.
És un desastre tot.
Einstein,
així, cinema. Existeix el cuirassat Potemkin, no?
Molt bé. Per a pel·lícula de l'any 1929. Vols que fem com eren aquells dos? Bueno, aquell no, l'home este...
Gasset?
Gasset és que...
Gasset se cagava en tot. Ese hombre que creyó hacer una película pero hizo una mierda mientras cagaba, tenemos hoy la ventaja de poder verlo. Les recomiendo que utilicen mejor su tiempo y hagan una tortilla de patatas si les gusta con cebolla o si les gusta sin cebolla.
Molt bé, ese era Antonio Gasset.
Antonio Gasset.
Vamos a unos minutos a la publicidad.
Si aprovecha usted para vaciar su uretra de una manera, cuidado, suba el rollo e intente mirar dónde apunta. Si no, su mujer le podrá retraer que usted no estaba concentrado en su pilila.
Ella me tenía la capacidad de una televisión pública donde había publicidad.
Dilo que le daba la
gana. Ella siempre decía, paseo de la publicitat i tenia una personalitat molt forta, va estar molt bé.
Sí, sí. Ostres, encantador.
Gasset. I deia, estàvem parlant d'Einstein i hem anat a... Jo no volia parlar de Gasset. Jo volia parlar de l'altre, el madrileny.
També era madrileny.
Val, l'altre madrileny.
L'altre madrileny. Hi ha dos madrilenys.
Hi ha dos madrilenys.
Vale. Van dos madrilenys pel carrer.
I Déu és madrileny també, també, perquè ho sàpigues. Vale. Jo ho deixo ahí.
De Madrid al cielo.
Tio,
ja ho diu, això,
Garci, José Luis Garci.
Ah!
Va, obrim un moment una secció ràpida de...
De Garci?
Una secció de cine, no jo tampoc.
Ah, val.
Va parlar d'Einstein, tio, una secció de Garci.
Garci ne sap, eh? De cinema.
Hòstia,
que fer-lo sap. Ja és un altre tema, però de saber-ne de cinema...
A veure.
Mira. Per exemple, això en l'època d'Einstein, aquesta música,
oui, perquè ha revolucionat.
Els nets d'Einstein.
Sí. Oui, amb vosaltres, l'anàlisi de X Solano i J. Tour i Garci també, de El cuirassat Potemkin. Hòstia, quan pujava la música, mai es talla, tio. Perquè n'havia un
impàs. Hi havia una pausa. Eh? Però està molt bé, està molt
com
bé.
Ha tingut... Com tinc
molt
ahir...
Bé.
Ara uno diria, digues, que mala sort tinc, ho atribuïs, que no. Això és així, ja està.
No passa res, això està ple d'errors, eh? Nosaltres mateixos som un error del sistema. Digues,
Joaquim, avui...
Cuirassat Potemkin.
Joaquim, vaig a parlar més en, un poc més...
Anem a recomanar... Més enllà ja no podem recomanar res, vull dir, això és el principi del cinema, tio.
Oh, sí, m'ho podem anar més enrere, si vols.
Sí?
Sí, 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 sí.
Els germans Lumière.
Un poc després, si vols. Hi havia gent que innovava molt, eh?
En aquella època del cinema alemany. No, va, anem, no, centrem.
Sí, centrem-nos.
No. Però Cuirassat Potemkin...
Una des Lumière. Tu saps que un des Lumière va dir... que el cinema no, això no anava a tindre ningú èxit.
Ja passa. Tantes coses, no?
Perquè la media diu, tenia certa lògica el seu pensament en aquest moment, com ells anaven fora de la fàbrica, gravaven allí, posaven la llista que s'acabava el rotllo, 7 minuts, gravaven.
No té cap...
Entonces, al principi tu vas al cinema i la gent flipa, oh, el tren!
El tren famós, no? Que entrava...
Però
quasi la...
Però l'home va pensar, quan ja vaig en vist 3 o 4 vegades, jo què sé, el tren. La fàbrica o la figa de sa tia, diran, això me'n vaig...
La figa de sa tia va funcionar molt bé a principis del segle XX.
Però van dir...
Va crear una potent indústria, sobretot a València.
Això no? Me'n vaig, dic, i ja ho puc veure en directe. L'home no va pensar en tot el muntatge i tot això que ens porta a Einstein. Estimat Joaquim...
Beueta de Carlos Bollero. Pues sí. És una puta mierda.
No, però nosaltres...
Garci, estem en Garci.
Estem en aquest nivell de doctes. Quarsà Potemkin es va estrenar l'any 1929.
Sí.
I hi ha la famosa escena de l'escala d'Odessa.
Odessa, sí, que està ara de moda.
Que està malauradament. Malauradament
de moda. Sí.
I en aquesta escena, Joaquim...
Que hi ha la famosa carret del bebè que cau.
Molt bé, que és l'única escena que hem vist tots d'aquesta pel·lícula, la resta no l'hem vist.
Jo no he vist mai la pel·lícula, només he vist això.
No l'ha vist ningú, ni la va veure tampoc.
De fet, no existeix.
No existeix, és una invenció. En aquesta famosa escena en la que cau un carret i que després s'ha imitat moltes vegades...
Sí, sí.
Per exemple, no sé si recordes aquella d'Eliot Ness.
Sí, senyor. En el metro de Chicago, era... que està cau el carret i mentre dispares agarres, salves al xiquet, la
també
senyora...
També la va fer en una pel·lícula d'humor d'este que era molt famós, que feia Aterriza como puedas, a terra que em pugues.
Ostres!
També en va fer una. Bueno, va fer... Esa escena, en aquell moment, en el 29, era totalment trencaora, lo que vull dir, per la revolució, en este cas, del cinema...
Que suposa...
existeix en el cinema. Ja n'havia muntatge en el cinema. Ja començava el que diem el sistema de muntatge clàssic que arriba fins als nostres dies, que és aquell en el que hi ha un muntatge...
Que te fa creure que els burros volen.
Bàsicament, sí, el fa pensar que el que tu estàs veient és una realitat, que n'hi ha continuïtat...
Hi ha un experiment del propi Einstein, no?
És de Bertov. De Bertov.
És de Bertov?
Sí.
Que és la cara de la senyora?
Estem perdent un poc ara...
D'acord, perdó.
No, el punt docte. Vas de preguntar...
I això, com has arribat a aquesta conclusió... la teua anàlisi sobre el cuirassat Potemkin, on ens du?
No ho sent ni molt bé perquè estem així, Joaquim, però saps que és un programa nocturn i per tant hem de parlar una mica així.
Si és diurne, tanqueu les persianes.
I en aquella època s'estilava molt això. Jo crec que ara seria més de tema YouTube.
Però què cosa passa? O sigui, el fet que has vingut a parlar del qual...
Bé,
el
muntatge de la pel·lícula en aquella època trencava totalment l'esquema de lo que venien marcant els americans, que era el muntador és invisible, com el bon àrbit,
sí,
no se l'espera, com el doblador.
I com el gran director, no?
Si està ben doblat.
Per exemple, Clint Eastwood és un director invisible perquè té el muntatge clàssic pel qual tu mai veus el moviment de càmera, veus la pel·lícula.
Ahí està. Aquest és el muntatge clàssic que ha seguit,
que ha seguit sent.
I que, però que amb el temps òbviament s'ha perdut molt també, perquè ja hi ha aquestes marques, no, d'enunciació,
sí,
en el muntatge o que volen tindre els directors. La paradoxa del muntador: si està ben muntat no es nota que estàs. Això era un poc el que es perseguia.
Sí, encara es diu.
Això va arribar fins a les 50, que arriben els francesos i les seves flipar. Això sí que, això sí que es farien en l'escena.
La nit americana.
Els francesos en parella, callant el cinema, i anaven fent la... I anaven tot per l'aire.
Vaig a la càmera, vella.
Ara me la bufa a mi, tallen...
Se pa bien!
A fer la mà! Vale, i tot allà a fer la mà. Però en el 29 això era una cosa de bojos.
Però per què ho dius exactament?
Perquè Einstein va començar a fer un muntatge que res tenia a veure amb el que estava fent en Amèrica, ja que estava muntant pel·lícules.
Quan cau
quan comença ell,
el carret...
Per exemple, a que no n'hi haga sentit de continuïtat. Entre que cau el carro, i és una escena, la podeu trobar per YouTube, entre que cau el carro...
I arriba...
Des de que la solta la mare perquè li peguin un tir, fins que cau, comença a caure, passen a lo millor, jo què sé, 10-15 segons...
No sé, val? Sí, però...
Al mig
hi ha coses.
Clar, al mig està ple de coses. Ja està trencant la sensació de continuïtat. Després hi ha el muntatge de persones de primers plans, que en aquella època això no s'estilava.
Que és això que el deies tu, l'experiment, no? que hi ha un experiment famós.
Els americans al principi deien, per què tinc que posar un primer pla? Jo pague per tot el cos. Això ho feien al principi del cinema.
Sí.
Jo pague per tot el cos.
Tantes coses han canviat.
Perquè vull un primer pla.
Jo, per exemple, estic muntant una pel·li ara, la de Maradona, i m'estic trobant en que m'ataquen pel classicisme. O sigui, em diu, no, has de ser més clàssic en la tal. I jo dic, m'avorrixo un poc. Però bueno, ja sí, són clar, sensacions pròpies.
Són diferents estils.
Sí, sí.
En este cas, allò al·lucinant d'Einstein és que en ese 1929, durant els 8 o 9 minuts que dura l'escena de l'escala,
sí,
són 200 escalons, imagina't, es poden baixar més ràpid, i fa un muntatge on el ritme de pla és de 0, no arriba a 0,5 segons.
Cada plànol dura
la mitja,
mig segon.
La mitjana.
La mitjana de tots els plans.
Hi ha un, per exemple, que és la dona quan fa... És dir, això és ciència-ficció.
Després
arriben els teòrics i diuen els joves d'avui en dia estan, que és veritat, estan més acostumats a decodificar més de pressa perquè venen de la televisió, però en certa manera.
I el zapping.
En certa manera. Perquè Einstein va aconseguir que aquesta pel·lícula arribara molt bé a la gent analfabeta a la que es dirigia.
Sí, sí. El cervell humà ja estava preparat per això.
Einstein pensava que el muntatge era clau per inocular idees a la gent, a través... Per això posàvem els primers plans.
Però tu que saps tant de cinema, que saps molt més que jo, evidentment...
Però posa un poquet la veu més docta.
Tu que saps tant de cinema, Joan?
No,
és veritat, és veritat. Jo t'escolto i dic, ostres, quantes coses aprenc.
No, per favor.
Quina és la pel·lícula que té el muntatge més trepidant? O que utilitza menys frames, menys parts de segon per a...
M'agrada molt que facis esta...
La saps o no? Vull dir, hi ha alguna... Perquè jo recorde
si
una...
Si no la sé, me la inventaré.
No, però jo recorde una que me va flipar pel seu muntatge, al principi sobretot, que és JFK de Oliver Stone.
Molt bé, això és una...
Eixa, o sigui, el muntatge del principi, no sé si hi ha 14 plànols per segon. És un animal... I t'arriben tots. És a dir, no estan muntats arreu, sinó que t'arriba la informació que vols.
Mira, JFK comença fent un resum de planos reals de Kennedy en blanc i negre i és un ritme ja bestial.
No, no, el principi és trepidant.
JFK, per a que la gent vegi el guió que tenim així, ja no s'ho creurien que no tenim el guió davant i tampoc no sé si es creuran el que vaig a dir jo ara, però JFK, que dura 3 hores i pico, Vicenç ho pot confirmar, que acaba d'arribar a altra volta, té uns 3.000 plànols, 3.000 talls. No estàs escoltant més
és
aquí.
Que tinc un mixi en la boca que vol parlar pel micro. Vols dir algo?
No, no, no vol dir res, no vol dir res.
Figues-me.
3.000 planos.
3.000 planos de la pel·lícula?
JFK. 3.000 talls.
Ostres.
Tu, perquè facis una idea...
No hi havia digital en l'època de JFK?
Aquí,
o sigui, està muntat encara en talls de cel·luloide.
Sí, és del 90, de 35. Del 91 per ell. Però perquè facis una idea... Això
flipa l'habitació i el muntador allà dins.
Això mai és estanc. I ahir n'hi ha sempre, dins de cada època, hi ha híbrids i per això és meravellós. És el que dèiem, hi ha insistents abans al seu temps, o abans no marca un camí, però fins a 60 podríem dir que la mitjana és de 600 a 900 plànols en la pel·lícula d'hora i mitja. Val? La qual cosa el donava de 9 a 6 segons el plano, de mitja.
Sí, de mitja. Evidentment.
Després en la mitja de 60 ja canvia, ja anem a 4, mig o 5. Però el que dius tu, eixa, el mariachi en té, que és una pel·lícula de banderes,
sí.
Això també tenia un fum, tenia 2000.
Sí, no l'he vista.
I després la de James Bond, per el que dius tu de pel·lícules que tenien tall, la de James Bond, de
hi ha una o dos
Casino Royale, que és l'últim home que s'ha retirat ara.
Sí, Daniel Craig.
De James Bond, de Daniel Craig. Ella tenia una mitjana de tota la pel·lícula de 2,2 segons.
Que clar, això és que el cervell està sotmès a una un ritme trepidant de canvi d'informació.
Vaig veure alguna escena l'altre dia, perquè estic preparant-me...
I Jane Campion, que ha fet una pel·lícula en la que els plànols duren...
Però aquesta és la grandesa.
45 segons.
Però parlant l'altre dia...
Que dius, ostres, no necessites...
Però parlant l'altre dia d'aquesta pel·lícula, i ara parlem d'aquesta, i aquesta és la grandesa. Tu, si ara recuperes... Jo l'he vist, la de Casino Royale. La teva vaig veure una escena famosa, que és la de la que estan en el jugant al pòquer. Quan tu estàs pendent del muntatge, com estic jo ara... Pues tu és pam, perquè podies fer...
A canviar, més... carta, ulls, l'altre...
Hi ha un joc divertit que és fer així, no? Que és anar pegant palmades. Per a veure quan realment
talmen. Com té en casa, però si vos poseu tots a fer pegar palmades, no entendreu la pel·lícula.
No veureu la pel·lícula, però es podeu divertir per a veure realment com van estar.
Com canvia.
I dius, va a una velocitat bestial, tio. Però és el ritme el que el porta la pel·lícula, una mica d'acció, però 2,2. Però a Einstein estem parlant de que no arribava a mi segon, I era capaç de fer arribar aquest missatge, clar, intercalava molts primers planos de les persones. Marcava un ritme bestial. I li faria una pel·lícula ja per acabar. Hi ha una pel·lícula, Joaquim, crec que molt important, que quan del pare d'ella diràs...
Vicenteta de Favara?
De veritat? No. Vincent de Favara, que era Bonnie and Clyde.
Ostres!
Que molta gent t'haurà vist.
Warren Beatty.
I la primera aparició de Faye Dunaway.
És veritat.
Quin nom i quina dona.
Si no és una animada.
I estaven els dos...
Estaven els dos pa fregir-lo sense oli.
Que
mala.
Per aquesta pel·lícula, tio, en la que Warren, que ja era un home de prestigi...
Desitjat.
Ja s'havia follat segurament a Miss Hollywood.
Sí.
Això m'ha follat a molt, segons diuen.
Tot. No, diuen tot que és tot. És tot.
Tot el que he pogut. Tot el que he volgut. I Faye Dunaway, pues, no sé com aniria, però suposo que igual. La qüestió és... això no entraria dins del programa que estem fent ara, val? Ara tornem,
pues deixeu-ho a banda, val?
Tornem al programa de cinema que estem.
Sí?
Sí, ja, després tallarem a l'altre costat. Faye Dunaway... ja se'n vaig, això és. Esa pel·lícula que tu diràs, la recordes, no?
La de Bonnie and Clyde?
Sí, sí. És famosa.
Sí.
El ressona alguna cosa així més enllà de la història que dius, que guai, no?
No.
No, de veritat. A mi tampoc em sonava fins que ara ha estat investigant.
I?
El muntatge és revolucionari per a Hollywood.
Sí? Per què?
Sent una pel·lícula de projecte. Perquè està basada en la Nouvelle Vague, que ja havia començat en França. La Nouvelle Vague és la que marca el trencament d'aquest muntatge lineal ahir...
Es... Maintenant, on fait cahier du cinéma.
Eh, muy bien.
Venez avec monsieur Godard. Monsieur Godard, Godard, je parle de...
Godard qui dit...
Pourquoi l'utilisation du montage?
Okay. Donc... Oui, Godard diu, meu pas s'està per baix del forro i comença a tallar la pel·lícula. Està, i diu, ara, si una escena dura molt, per què tinc que fer aquesta línia de continuïtat? Pues comença a tallar, entonces talla ni amb vots i li dona igual. Això... o ho fas bé, o és una puta merda, o inclús fent-ho bé és una puta merda, i molta gent no ho entenia. Però ella ho va fer, va marcar una,
deixava ahir.
Va marcar una fita.
Deixava tot el tet.
Va marcar una fita, sí, en la història. I Bonnie and Clyde és la pica americana que fa això. Se'n va anar Warren, per als amics Warren, Viti per a vosaltres, a veure el senyor Meller, que estava allí.
I li va dir?
I dir,
me pots arreglar la pel·lícula?
Vull diners per fer aquesta pel·lícula.
Ah, va ser ell el productor d'això?
A Xina. Però vull, volia fer-la en el rotllo Xina de Styles i tot el... Vull... I Meller li dia...
No, això no, és europeus que no saben fer cinema.
No acaba, nosaltres no, no podem acaba de veure... Això. Bueno, al final Warren, que era molt persuasiu, és que també, no sé si se'l va follar.
Se la deguen a treure damunt la taula.
No sé si es va follar.
Va dir, vostè ja se'l coneix. Diu, home, si és famosa, doncs mire.
Sí, aconsegueix, va posar diners. Van fer la pel·lícula, que va ser totalment trencadora en el que hi havia, i la va petar. I si la tornaves a mirar, diries, ah, vale, des del començament ja hi ha aquest muntatge estrany.
Pla, 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 pla. És a dir, no, me calma molt, perquè ara que estic en eixa problemàtica amb els productors, psicoproductors, sobre la pel·lícula, puc fer el que misca dels collons. Vull dir, amb la, sí, meva intuïció és la que m'ha de guiar, no?
Sí.
En el muntatge final.
Clar. Oi, però és que, clar, tot és molt dius d'un context. Els francesos feien el que,
sí,
passava,
sí,
pels collons.
Compararme amb totes aquestes joies.
Els francesos feien el que passava pels collons, alguns votaven l'eix. Clar, l'altre dia, per exemple...
I ara mateix que estem en un moment conservador del cinema o estem en un moment...
Jo crec que
trenca, o sempre hi ha gent que trenca, sempre eh? Que hi ha... Magnolia, per exemple, va
sempre
trencar...
Que, jo penso que sempre és híbrid. Això és el bonic. Hi ha gent que...
O,
hi ha
unes,
hi ha unes tendències que van al ritme. També en el món del podcast, que estem nosaltres, o en la ràdio, jo crec que estem un poc en l'època del Nouvelle Vague. I ara m'explique, tio.
Molt bé, i deixeu ahir, ja.
I ho deixem ahir?
Sí, no, no sé.
Ja no el peguem més. Digues. A partir de 60 hi ha molta autorreferencialitat en el cine. Fins aleshores no n'hi havia tanta. Parlar del cinema mateix. I a partir de 60 comencem molt a parlar del cinema.
Això, als alumnes de Joan ja vos val com a assignatura, vull dir que no fa falta que aneu a classe.
Aquest és el podcast que teniu gravat ja.
Clar, vosaltres vos escolteu això i això aprofita per un trimestre.
No, ja no està interessant, cabró.
Sí! Ah, sí. No, però ho dic per ells. Perquè no t'hi tinguen que aguantar després, tampoc.
És curt.
Vull dir, que s'ho passes gravat i ja està.
Nosaltres en el podcast fem molt això ara. En el podcast o en la ràdio es fa molt això. L'autoreferencialitat. Contar les nostres merdes. Ah, mira, està el Missy per així damunt. Ah,
no, I això està no. Bé o mal? O crec perquè que... això ens naix, eh? Però no sé si està bé o mal.
Jo
igual,
crec...
la gent podria opinar. Escolta, no m'agrada que parleu de coses que nosaltres
la gent
no estem veient
que no
en aquest
tant.
Moment.
No, la democràcia està sobrevalorada. No,
això també és veritat, sí, sí.
Jo pense...
De fet, anem cap a un temps
jo pense
que no
està
existirà.
Bé ni mal. Cadascú fa el que vol. Jo crec que si abusem, quan nosaltres en algun moment, ara ja és autocrítica mateixa.
Hem abusat. O abusem.
Si abuses de l'autoreferencialitat, acaba sent un poc massa pesat. No hem d'abusar de... Tu comptes el que està passant, sense donar-li massa importància. Sent així un poc...
Val, pues, jo ho intentaré, eh? Tampoc no te puc garantir, sí, perquè ho té el dia que té.
Me'n vaig de costat.
Sí, és que tu avui, per exemple, no estàs bé. La codeïna t'està afectant. Anem, i aleshores
m'has fotut... Sí, m'ha parat a parlar del muntatge i
perquè t'apassiona.
Espera, l'última cosa ja, i en això ho deixem.
Sí, digues.
M'has dit Bertov 6 vegades, l'experiment
no,
de la dona.
L'experiment de la dona, que depèn d'on posar, era la mateixa, el mateix
ese dia,
plànol.
Podríem fer un dia en xarxes.
Val.
En el mateix plànol, tu fes una cara a la càmera.
Home, l'altre dia vam publicar nosaltres un en tal i me diem, Ximo fa cara de no sé què, no sé quantos.
Vols que ho,
quan
després,
no, no era
Carlos,
així, però...
Carlos ho trau, ja després. Mira.
Què en fem?
Mira la càmera.
Sí.
Sense que lleva't un moment els auriculars, un moment només. Sense canviar, Ximo, lleva els auriculars. No canvies el gest, després Carlos t'ho has de traure. Això és 10-15 segons de Ximo, sense fer ninguna expressió. Li ha tremolat un peliu i l'ull, ara ho és jo. Jo sóc Jane Campion dient-li, cuidado amb l'ull. Vale, està Ximo ahí, fixe, tal, sense fer res més. Qui està parlant per ell? Ha segut tu? Vale, ja està Ximo, molt bé. Ja està Ximo, recupera't. Ximo, torna, torna, per favor. Torna, Ximo, per favor. Tens que tallar abans de que faci ningú gest, eh? Amb això, intercalarem imatges. Un pla de sopa i la cara de Ximo. En la versió original de Bertov, que diuen que s'ha perdut i per la recuperar, hi ha un pla de sopa
i la cara de la dona.
Una dona amb un taüt, amb una xiqueta.
Sí.
I l'última crec que era una xiqueta jugant a...
I tu li veus la cara a la dona que tu, correspon
doncs, era, a la història que t'estan contant. Era un home que estava allí mirant a la càmera enxapant el plano de sopa. Tornaven al plano d'ell, el plano de la xiqueta sí, morta, sí. El plano d'ell i el plano de la xiqueta jugant. I la gent, quan va acabar aquesta emissió, l'experiment era... Hòstia, quina fam tenia... Ai, que sensible,
estava sensible que respecte estava, i era el mateix plano.
Era el mateix plano.
M'estàs dient que la nostra feina és no fer res, perquè tot depèn el cinema, perquè tot depèn del director i del muntatge.
No arribei.
Una mica és així,
no,
eh?
Jo no dic això. Oye,
quan comences en esta professió te diuen, "El cinema és del director, el teatre és de l'actor." Això t'ho diuen.
Això està bé. Jo no em referia tant a això. Jo dic el que deia Bertov. El que volia demostrar, i Einstein també ho volia aplicar després, que amb el muntatge pots inocular
idees.
I aquest era l'exemple de dir, ell no està fent res, però a l'associar-ho ràpidament a una altra imatge, pues, sí que pot portar-te.
Sí, sí.
Una pregunta per acabar, si et pareix, Ximo, que tinc per a tu. Tu creus que un bon muntador en una pel·lícula pot millorar la teva actuació? M'explique. Si tu, per a fer una presa, jo què sé, l'heu gravada no sé quantes vegades i tal, i el muntador no agarra tot de la mateixa, sinó que agarra un poquet d'una part, un poquet d'una altra.
Pot millorar-la i també pot cagar-la. Depèn de molts factors. Però evidentment tu no tens poder per a decidir ahir. És el director i el muntador, en aquest cas, el que finalment decidiran quina és la teva interpretació. Per això quan jo veig determinades pel·lícules, després veig l'Oscar, no sempre... Per a determinades pel·lícules dic...
L'Òscar o els Òscars?
Els Òscars, vull dir, els Òscars de Hollywood. I després dius, realment en eixa pel·lícula tota la feina és del muntador. És a dir, l'actor ha fet ben poca cosa respecte... O sigui, per a ser el seu treball superlatiu, per dir-ho d'alguna manera. Sí. No? Això no t'ha passat mai? De dir, com li han donat l'Òscar? Li l'han donat al muntador via l'actor.
Sí que és veritat que el muntatge miracle no pot fer... Perquè sempre diuen que el bon muntador...
Sí que en fa, eh?
Sí.
Sí que en fa, ostres.
No? Sí, sí, sí. Però sempre veia un documental de muntadors i un dia... Diu, home, nosaltres tenim ahí, podem fer moltes coses. Diu, però tu saps el bo que tindré un bon director darrere? O directora?
No, sí.
Perquè
però
tens
mira,
bon material...
Però te vaig a posar un exemple. L'altre dia tenia jo un exemple, necessitava que una persona mirara a un interlocutor en un plànol que estava muntat.
Puc fer-ho jo?
Però espera't, i no hi havia manera de trobar un plànol en el qual... me funcionara això que per circumstàncies vaig haver de tallar el text del seu interlocutor, etc. La qüestió és que no trobava el plànol. Què vaig fer? Invertir el plànol. És veritat que la ratlla al costat del monyo
a l'altre costat
vaig fer l'espill i aleshores aquesta persona ara mira on jo volia que mirara pel plànol. És veritat que si te fixes dius, és l'únic moment en tota la pel·lícula que la ratlla del monyo la porta a l'altre costat, però vaig dir dona igual, vull dir, el que necessitava és que mirara cap allà, i mira cap allà, vull dir que el muntatge fa
sí.
Borrades.
Doncs pues mira, una última cosa del muntatge. En la pel·lícula Jaws, Taurons, de Spielberg, la famosa
sí.
Pel·lícula...
Ja.
Oh.
Que gran! Això és de John Williams, també? Eixa música?
Podria ser.
Perquè Spielberg...
Sí, no? T'ha perdit.
John Williams.
L'atribuïm a ell.
Tare.
Que gran, la tensió.
Fa i les cordes, eh?
Pues hi ha una anècdota, tio, que conta la muntadora...
John Williams.
La muntadora de... Ja veus tu, està on estan...
De Tauró.
Serrant, La muntadora de Tauró en Spielberg. I està mirant una escena i Spielberg volia que foren 38 frames... quadres,
saps? Manietes de l'home.
Com es diu? Frames és més de vídeo, però és igual, bueno, 38...
Sí, fotogrames.
Fotogrames, val? 38 fotogrames. I li diu la muntadora, no, han de ser 36. I tu diràs, hòstia, són dos, cada són
24 per segon.
24 per segon, no?
Ostres, mica... un segon i res, i una quarta part.
0,2, jo què sé.
Res.
I entonces, Spielberg fa, i tenia raó ella, però explica la raó perquè tenia raó, raó.
Sí, i quina raó, ostres.
I quina raó era la que feia que tinguera raó? Que diu, si posàvem els 38, clar, diu, tenim el pressupost que teníem. I el nostre Tauró, en la pel·lícula, que al final queda molt bé, Però el moment que te'n passaves i sabia per totes les costures, per tots els costats.
El recosit.
Era una puta merda.
El tio que estava dins,
era,
tot.
Era una puta merda de tauró. Entonces, diu, tio, en aquest plano, i en més que van tindre després, aquests dos frames eren crucials
per a donar-te compte de que era de
per a ser una puta, per a ser una puta merda o ser un tauró que assustara, tio. I entonces dius, i, tio, quina, això és cirurgia, tio, però que guapo, no? Quina manera de...
És que el cinema té aquestes coses, eh? Cinema és molt xulo en la sala d'edició. Passes molt de fred i molta calor rodant-lo. Com deia Hitchcock, la pel·lícula ja la tinc al cap, merda, ara he de rodar-la.
Hitchcock també va ser prou revolucionari, l'home, eh? Bueno, molt, molt revolucionari.
Sí, sí.
Ja parlarem de Hitchcock un altre dia.
Parlarem de Hitchcock i les rúbies.
I les rúbies, correcte. Les rúbies intel·ligents. Fins així, bueno, estàvem en la secció de cinema,
que a la secció codeïna, russos, dogma i cinema.
Vull començar parlant de què parlàvem en este podcast.
Des dogmes?
Des dogmes, sí. I hem parlat de LSD també.
I hem acabat parlant de cinema.
Molt bé.
I del dogma, de Lars von Trier.
Sí, crec que està molt bé. Bé, sí,
estàs content de tu mateix?
Sí.
Ets pagat?
Home, després de sí? Més que pagat ens hem codeïnat.
Estàs codeïnat.
Bé, deixem-ho així. Sí. La setmana que ve...
Més,
sí. Parlarem de... Ja veurem de què? No ho sé. Si ho sapiguem,
com sempre.
Bé.